La caravana, amb Núria Ros. Lectura en ruta, aquí, a la caravana de Ràdio Estel.
Va, 7 minuts gairebé 8 que passen de les 5 de la tarda, moment per endinsar-nos de ple en una nova lectura a la nostra caravana, Nina.
Sí, i avui ens acompanya l'exdirector editorial del grup 62 i de l'Esfera dels Llibres i actual codirector de la publicació cultural Hansel i Gretel per presentar-nos el seu últim llibre, El retorn al bosc, editat per Pòrtic. Un llibre que ens convida a reflexionar sobre el model de societat que estem construint i que ens dona pistes per comprendre el malestar general de la societat que cada vegada creix més i que es difon per tot arreu del món. Per parlar-ne de tot plegat, de pandèmia, de guerres i de conflictes i descobrir una nova consciència social, ja tenim amb nosaltres a Fèlix Riera.
Senyor Riera, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Comentava la Nina, portem uns anys de molts canvis sobtats en la societat marcats per la crisi climàtica, per exemple, la pandèmia i ara finalment la guerra a Ucraïna. Podríem dir que estem vivint en una societat d'incertesa total?
Bueno, el segle XXI ja es va anunciar com un segle que seria especial amb els 70 de les... a Nova York, no? Bé, aquest punt d'inflexió del començament del 2001... I si seguim una seqüència natural del que ha anat passant, veurem que cada 2-3 anys hi ha hagut un fet que ha provocat una crisi que, a diferència de les anteriors, que eren d'escala més aviat local, aquestes han sigut d'escala més aviat global, no? I, per tant, cada vegada la gent s'ha quedat atrapada amb crisis, a més, que no han sigut possible solucionar definitivament, no? Per exemple, la crisi del 2007-2008 financera, avui encara estem patint les conseqüències, no? La crisi de la pandèmia, encara estem patint les conseqüències. La crisi de la guerra a Ucrània, estem patint les conseqüències. El problema, diguéssim, del canvi climàtic, estem patint les conseqüències. És a dir, que seguiríem així mantenint, no?, una seqüència i veuríem que el segle XXI s'anuncia cap a nosaltres com un segle marcat. També ho va ser-ho al segle XX, a l'inici, un segle ple d'incerteses per les persones.
Individualment, podem canviar el rumb d'aquesta incertesa?
Bé, a veure, l'home, des de que pobla la Terra, sempre ha tingut una aspiració, que és a transformar la realitat i actuar sobre ella i tindre la capacitat, diguéssim, de canviar allò que sembla determinat, no? Com si estigués, estigués marcat per una presència que supera el ser humà en si mateix, no? I, per tant, la capacitat, diguéssim, de revelar-se que té les persones és molt potent. Potser el que ha canviat, a diferència del passat, és que en aquests moments el grau de decepció que té les persones en relació al projecte comú és potser dels més grans de la història. És a dir, avui és molt difícil que una persona se senti integrada amb el projecte de l'Estat, que en principi el representa, no té molt clar si la bandera condeja en els llocs públics el representa o no el representa, té també dificultats per entendre quina és la seva identitat personal, que afecta a la seva sexualitat, afecta a la seva, al seu credo, afecta a la seva inclús procedència cultural, és a dir, que mai fins ara el ser humà havia tingut davant d'ell un repte tan important com és de poder-se revelar d'una realitat que ells mateixos estan una mica com una mica decepcionats de veure que no poden actuar sobre ella. No? El canvi climàtic és un exemple, no? És a dir, al mateix temps que s'inicia el Mundial a Qatar, en el qual els estadis tenen una temperatura de 20 graus els jugadors en el terreny de joc, el COP27 a Egipte resulta un fracàs, no? Llavors, a la gent li resulta una paradoxa difícil d'acceptar que amb el mateix temps que s'està jugant un mundial que costa milers i milions d'euros, en el qual s'utilitzen unes característiques tecnològiques que no ajuden al canvi climàtic, o millor dit, a parar el canvi climàtic, en un altre lloc molt a prop, a Egipte, fracassa una cimera que tenia per intenció posar topes precisament a la petjada, diguéssim, dels combustibles fòssils, no?
Abans d'endinsar-nos en aquesta lectura, el retorn al bosc, sí que m'agradaria saber quin és l'objectiu de la lectura, és a dir, què busca vostè en el lector?
Bé, jo crec que, a veure, els assajos tenen una per objectiu mostrar una tesi. La meva tesi d'aquest assaig és que, contràriament al que habitualment passa en una societat super polititzada o molt polititzada, s'està produint en el si de la societat una sèrie de moviments de persones individuals, a vegades coordinades col·lectivament, que en aquests moments estan desplegant una nova sensibilitat davant d'una sèrie de problemàtiques que fa uns anys haguessin estat recollides per l'ideari dels partits polítics. Si en el segle XX les ideologies marcaven una mica el far, no?, de cap on tenia que anar la gent, ara en el segle XXI són les persones, de manera molt individual, que estan dient a les forces polítiques, siguin de dretes o d'esquerres, que hi ha un canvi que s'està produint en el si de la societat, i millor dit, en el si de les persones, que canvia la relació amb l'Estat, no?
Ara sí, un cop obert el llibre, veiem que es divideix en tres parts molt clares, no? És una mena de guia per trobar el camí de retorn al bosc, i en un moment donat del llibre el descriu com un lloc per recuperar forces i dotar-se d'una mirada per propiciar un canvi de consciència a les persones. Per què les persones hem de tornar a aquest bosc del que parla vostè?
Bueno, aquest bosc és un bosc metafòric i alhora real. És metafòric perquè implica la imatge d'una part de la societat o de persones que s'estan emboscant, que el que estan fent és precisament trencar els seus llaços amb la societat per raons del canvi climàtic, per raons de que no els deixen respirar tant des d'un punt de vista metafòric com físic, no? Per tant, que senten una asfíxia per part del capitalisme, de persones que se senten vulnerades amb la seva intimitat, de joves que volen trencar, diguéssim, l'ideal d'un món dirigit pels adults, d'una política del testimoniatge front a la política jurídica de lo que diríem les normes convencionals fetes per l'Estat. Per tant, aquí veiem un moviment de gent que, de manera metafòrica, en el seu cap, estan fent un trencament formal, no?, amb això que diem el món urbà o el món, diguéssim, del món de les grans ciutats. I aquest món que diu el retorn al bosc fa referència a aquest anhel de tornar a la naturalesa, de tornar a una espècie de món primigeni, un món arcaic, on sigui possible, un nou començament de la història. I aquest és un element bastant central. És a dir, la història, tal com nosaltres l'hem vist fins ara, per moltes persones ha esdevingut una enorme decepció. Aquest ideal de progrés no ha anat a millor, sinó ha anat a pitjor, i per tant hi ha molta gent que diu no, hem de tornar a un principi. És metafòric, però paradoxalment, i tornant amb les paradoxes, és molt real, perquè qui no té algun amic o amiga que en els últims anys, persones de 40, 35, 50 anys, ens diuen que han deixat les seves feines, que decideixen marxar de la ciutat, que no tenen ganes de tornar a respondre amb les exigències que li marca l'Estat, que estan una mica decepcionats amb el paper que els hi ha tocat per part de la societat des del punt de vista, ja siguis un metge, siguis un advocat o siguis un científic, i que decideixen, torno amb el terme, emboscar-se en el bosc. Per tant, el retorn al bosc designa una metàfora en la qual està implicat un gran nombre de persones a tot el món, i que avança aquesta metàfora al voltant de les seves vides, i alhora també és un fet que podem constatar al nostre voltant de gent que està abandonant, diguéssim, la primera línia de les exigències de la seva família, dels seus amics, de la seva parella o de l'Estat.
Un trencar amb tot, podríem dir.
Bueno, un trencar amb tot, però no des del punt de vista que s'havia produït al llarg de la història, en el que el trencament generava una certa revolució en el si de les societats, sinó que és un trencament de caràcter diferent.
Sí.
Aquí les persones no tenen un interès de fer una revolució social, però sí que tenen un interès molt marcat, i en aquest llibre s'explica, a partir de molts exemples, de com posar en evidència que aquest Estat no és capaç en aquests moments de donar sortida a les seves exigències. De fet, podríem dir, introduint una idea que els oients probablement inclús tindran molt interioritzada, mai a la llarg de la història una societat s'havia dedicat tan sistemàticament a menysprear literalment el passat i a desprestigiar absolutament el futur. Per tant, aquest presentisme en el qual estem instal·lats trenca una de les vincles fonamentals d'una societat, que és tindre futur. En el moment que el passat no té valor i el futur millor no arribar-hi, perquè no està molt clar quin pot ser aquest futur amb la robòtica, algoritmes, canvi climàtic, etc. La gent trenca amb el que són les exigències d'aquest estat. No?
En el capítol de la presència del bosc acaba amb una pregunta. Què hem de fer amb les nostres vides? Creu vostè que si aquesta pregunta se la fes tothom podria canviar alguna cosa?
Bueno, de fet, hi ha una invocació al llarg de tot el segle XX per part de filòsofs i del món del pensament, que hi ha una pregunta que està allà posada, és més aviat que una pregunta, és una afirmació, en alguns casos, que és la fonamentació o la proposició: has de canviar de vida. És a dir, aquesta exigència s'està produint des del començament del segle XXI i això va avançant. Filòsofs, científics, ens diuen: has de canviar de vida. Poso un exemple. En el món polític s'està dient, sobretot a França, que la gent ha de tindre la capacitat de consumir menys, utilitzar menys energia, fer una gestió més sostenible del seu entorn particular. És a dir, que hi ha, per part de la primera ministra francesa, això s'està plantejant públicament. Per tant, has de canviar de vida. Ens ho estem dient a nosaltres mateixos, perquè veiem que no estem gaudint de la vida que ens havíem plantejat, que ens trobem amb una espècie d'excitació, d'autoexplotació continuada de nosaltres mateixos, que quan obrim el nostre telèfon mòbil o anem pel carrer, sembla que tots tinguem que anar com els personatges del país d'Alícia, en el qual sempre arribem tard, sempre tenim les presses dintre del cos, sempre tenim la impressió de que no arribarem a complir l'agenda, no? Aquesta espècie d'obsessió per mirar el mòbil o mirar el rellotge electrònic per veure si ens ha arribat alguna cosa que ningú esperava que ens arribés. Llavors, això, crec que molta gent ha arribat a un punt que quan hi ha hagut la pandèmia ha parat i s'ha donat compte que ha de canviar de vida. No? Jo en el llibre no ho formulo això com una cosa que sigui positiva o negativa. L'únic que faig és una descripció d'una situació que ens sembla especialment important si volem entendre perquè tantes i tantes persones se senten poc implicades amb el que ens passa des del punt de vista col·lectiu.
De fet, en aquesta segona part del llibre ens trobem amb els camins que condueixen al bosc, no? Jo entenc que per cada persona el camí és diferent, però hi ha una intersecció en la qual les persones es troben.
Bueno, torno a dir, és una metàfora, no?, que planteja aquest esquema històric de que el bosc és d'on sortim, no? El bosc és el lloc on nosaltres, des d'un punt de vista de tradició cultural, hem invocat a les criatures del bosc, ens hem emboscat per defensar-nos, diguéssim, de les ombres, no?, que ens buscaven. El bosc és el lloc, és alhora un refugi i el lloc on es produeix el partisanisme, no?, una espècie de nova actitud contra els estats que surten del bosc, que és el Robin Hood, davant, diguéssim, d'aquells que intenten atacar els més desfavorits, no? Per tant, aquest bosc no és que la gent arribi allà físicament, sinó que s'arriba per diferents nivells, no? Hi ha gent, simplement, que arriba a aquest bosc per la via de que, de manera molt conscient, planteja l'abstenció com una forma activa de fer política. Si això ens ho haguessin dit fa 30 o 40 anys, haguéssim assenyalat en aquella persona com algú poc responsable des del punt de vista democràtic. I avui, 30 anys després, pensem, per part de moltes persones, que és l'actitud més responsable que un pot fer, que és no votar a ningú. Bé, això és un emboscament amb la mesura que és un trencament de l'acord formal que hi ha entre els estats i els seus ciutadans. Bé, aquesta és una manera d'arribar al bosc. Però tenim gent que vol canviar de vida i, per tant, no vol seguir, com deia abans, fent el que estava fent. Gent, joves, que han dit ja no podem més amb l'adultisme. En el llibre explico de manera molt concreta casos de gent que ha denunciat els seus pares perquè els hi han donat la vida, que els han portat als tribunals, perquè consideren que els seus pares han sigut persones irresponsables per haver-los portat al món. Algú pot pensar que és una butat, que és una cosa que està fora de lloc. Òbviament, des del meu punt de vista, això és portar les coses a un nivell, diguéssim, molt lluny, però té un significat molt especial, i és que la gent jove considera els adults com a responsables de la seva situació. No? Mm-hmm. Per tant, tots arriben al bosc de manera molt diferent. Gent que arriba al bosc perquè, després de que s'han passat tota la vida demostrant-li als altres que eren gent forta, capaços d'afrontar qualsevol tipus de reptes, un dia es miren al mirall i se senten vulnerables, trenquen a plorar i diuen jo sóc aquest i no sóc l'altre. No? I aquest trencament interior provoca l'aparició d'una nova figura amb un mateix que no havia reconegut mai, i la màscara es trenca. No? La màscara i, en definitiva, la manera com han viscut. No? Aquesta vulnerabilitat que s'explica amb molts esportistes que en els últims anys han deixat la primera línia dels esports per dedicar-se a una altra cosa perquè ja no han trobat satisfacció amb el seu sacrifici esportiu. No?
Fèlix Riera, exdirector editorial del grup 62 i de l'Esfera dels Llibres, exdirector també de Catalunya Ràdio i actual codirector de la publicació cultural Hansel i Gretel i director de la Fundació Romeo A, que avui ens ha vingut a presentar el seu llibre, El retorn al bosc, ja disponible a totes les llibreries. Moltíssimes gràcies.
No, a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Ràdio Estel.
Ja pots escoltar la nova cançó de Roger Pedrós. Digue'm. Cantant, compositor i pianista. Roger Pedrós ens presenta Digue'm.
Que jo no puc seguir sense destí. Sé cap on vaig i sé d'on vinc. I vens amb mi.
Roger Pedrós amb Digue'm, ja disponible a totes les plataformes digitals. Escolta, comparteix i consumeix música cantada en català amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. Al bar. Una entrevista diferent.
Va, 5 minuts que falten per arribar a 6:15 de la tarda i, com sempre, a aquesta hora anem cap a la bodega Bartolí del carrer Vallespí del barri de Sants de Barcelona, on avui ens hi acompanyarà Mayra Costa. Ella és la directora de la Fundació Mambré, que uneix el treball i la dedicació conjunta d'entitats com Arrels Fundació, Assis Centre d'Acollida, també les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül i l'Ordre Hospitalari de Sant Joan de Déu, per tal d'atendre les necessitats residencials de persones en situació d'exclusió social i també promoure la inserció laboral d'aquestes persones. És per això que, per conèixer més a prop la seva feina i precisament en el Dia Europeu de les Persones Sense Llar, la saludem a aquesta hora. Mayra Costa, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Si anéssim a prendre un cafè, com estem fent ara, per exemple, tu i jo, amb una persona sense llar, ens sorprendríem?
Ens sorprendríem, probablement, per la seva història de vida, però al final és fer un cafè amb una persona, no? I sempre la conversa, doncs, ens ajuda a conèixer-nos i a teixir llaços, que moltes vegades és el que fa falta, no?
És el que fa falta més que mai, coses com aquestes, potser?
Sí, sobretot perquè és el que podem fer a títol individual, no? Quan veiem una persona que dorm al carrer, d'alguna manera ens interpel·la, però no sabem massa què fer, no? Al final també et sents impotent. Llavors, el que sí que segur que podem fer amb les persones que trobem al carrer és dirigir-nos-hi i potser anar a fer un cafè amb elles, que és un moment agradable, no?, quan anem a fer un cafè amb qualsevol persona. és una manera de dignificar-los també, amb un petit gest doncs ajudem a la seva visibilització, a la seva consideració com a persones.
Creus que existeix molta estigmatització sobre viure al carrer? És a dir, m'explico, moltes vegades relacionem una persona que viu al carrer, doncs creiem que és una persona que ha caigut en l'alcohol, inclús a les drogues. Creus que existeix molt encara aquesta estigmatització?
Sí, l'estigma existeix, la por cap a l'altre quan es troba en una situació de vulnerabilitat existeix i és un dels motius o les causes més que dificulta, que porta al carrer i que dificulta també la sortida, no? El que per més que es puguin anar fent passos de millora, no?, de l'autonomia de les persones, sempre hi ha una mica aquesta etiqueta i aquest estigma.
I què ho fa que una persona pugui acabar malvivint al carrer?
Acabar vivint al carrer és la situació ja més extrema de l'exclusió, no? No només a nivell d'habitatge, que és evident que no tenen habitatge, sinó de molts altres factors. Llavors, no és per una sola causa que una persona arriba al carrer, no? Es donen tota una sèrie de situacions que acaben fent que no hi hagi cap alternativa de convivència d'habitatge amb altres persones. Hi ha des de... Evidentment, hi ha situacions que poden ser personals, com malaltia o ruptures de familiars o així, però després també hi ha totes unes causes estructurals que fan que no hi hagi sortida, no? La falta d'habitatge, la falta de pisos d'inclusió, de serveis d'allotjament així transitoris o d'emergència, que és una cosa que la nostra societat dins de l'estat del benestar hauria de poder garantir, no? Que les persones que es troben en situacions en un moment donat de les seves vides, no? De contingències, pel que sigui, la societat les hauria de poder acollir transitoriament i això està fallant, no? Els serveis socials no estan prou forts com per poder ajudar en aquest sentit. També hi ha altres barreres, no? Més a nivell de garantia de drets. Ara mateix totes les persones que no tenen situació administrativa regular, és a dir, que estan sense papers, els estem negant la condició de ciutadà. O sigui, més enllà de pròpies dificultats que puguin tenir personal, el seu principal problema és que la societat li nega ser ciutadà. Això no és un motiu o una causa intrínseca a la seva persona que ells puguin canviar així com així, no? Que és l'entorn el que els hi dona. Llavors, se sumen una sèrie de situacions que quan se sumen moltes és el que acaba fent que una persona estigui al carrer.
També existeix, ara que parlàvem de l'estigmatització, doncs també n'existeix molta sobre el fet de sortir-ne, no? Del carrer.
Sí, hi ha moltes reticències, no? Quan desconfiances, no? Una persona que ha acabat en certes situacions de vulnerabilitat, la societat confia poc que serà capaç de sortir-se'n, però en realitat el que estem veient, les entitats que treballem donant-los suport, és que si hi ha suport, si hi ha ajudes, se'n surten i poden ser perfectament capaces com qualsevol altra persona en les decisions que elles prenguin a la seva pròpia vida, perquè això sempre s'ha de respectar, doncs per poder viure amb una qualitat de vida raonable i molt més alta.
És a dir, nosaltres com a persones individuals moltes vegades podem arribar a pensar que moltes d'aquestes persones el que fan és rebutjar l'ajuda, quan el que ens caldria potser és preguntar-nos què és el que necessiten. Com a societat seria un pas endavant preguntar-nos aquestes coses?
Exacte. És a dir, a vegades hi ha com la idea que estan al carrer perquè volen, perquè se'ls ofereix algun allotjament i no hi volen anar. Això no és així. O sigui, el problema és que les ajudes que se'ls ofereixen moltes vegades no és la que necessiten. Un alberg ens pot resoldre la situació de dormir al carrer, però no et resol el que aporta una llar, no? Una llar no és només un llit on dormir, és un lloc on descansar tranquil·lament, és el teu espai d'intimitat i és on pots començar a projectar cap on vols tirar en un futur i cap on vols encarar la vida. Llavors, un alberg, un temps curt en aquesta trajectòria no soluciona, no és la solució real al problema de l'habitatge que tenen, no? Llavors els genera també molts altres problemes. Primer, que potser no, l'alberg no és en el lloc on ells es mouen, que a més no accepten si tenen animals que hi puguin estar amb l'animal. O si no, és tota una sèrie, tampoc és un lloc privat i amable d'estar, no? Moltes vegades. Llavors, el que fa és que rebutgin unes determinades ajudes, però que són transitòries. No, això no vol dir que estiguin allà perquè volen, no. Tothom qui està en situació de carrer voldria sortir-ne i tenir una vida estable en un habitatge que fos digne.
Avui estem parlant amb Maira Costa, directora de la Fundació Mambré. Per totes aquelles persones que no sàpiguen el que és o com funciona, explica'ns com neix la Fundació i en què esteu treballant, de quina manera ajudeu aquestes persones.
La Fundació va néixer l'any 2007 a iniciativa de quatre entitats, que són la Fundació Arrels, l'Ordre Hospitalari de Sant Joan de Déu, Filles de la Caritat i el Centre d'Acollida Assís. Aquestes són les entitats que ja històricament, amb més o menys trajectòria, acompanyen a les persones més excloses i en situació de carrer i altres d'habitatge insegur, no? I el que es troben és que, evidentment, gestionar, aconseguir habitatge és molt complex, no? Llavors creen Mambré amb la idea que els hi fas d'encarregar una mica la gestió, la recerca, l'administració d'aquest habitatge. Llavors la funció principal de Mambré és en aquest sentit. Nosaltres busquem habitatges, els acondicionem, els administrem i els cedim bàsicament a aquestes entitats socials i altres que hem anat ampliant les col·laboracions. I llavors també a vegades directament a les persones ateses quan ja estan en un moment d'autonomia més gran.
Al vostre web hi hem pogut llegir que el dret a l'habitatge està recollit tant a la Constitució espanyola com a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Tot i això, és important recalcar la dada perquè 37.000 persones tenen greus problemes per accedir a un habitatge digne i més de 8.000 dormen cada nit al ras a casa nostra. Per què, tot i ser un dret, no està garantit? Per què hi ha tanta gent que està al carrer?
Bé, aquesta és la gran lluita i el gran dilema, no? O sigui, malgrat la Constitució diu això, que i formalment, a nivell de les lleis, podríem pensar que és així, a la pràctica no ho és. No ho és per què? Perquè les polítiques econòmiques, perquè l'habitatge s'ha tractat i s'ha enfocat, i dins de la Constitució, de fet, està incorporat en el capítol de, més aviat, de drets de polítiques econòmiques. Mm-hmm. Llavors, a la pràctica no està reconegut ni garantit com a dret, i les polítiques, tal com el lloc que ha tingut en les polítiques econòmiques ha sigut bàsicament això, econòmic, o sigui, considerar l'habitatge com un bé d'inversió, no pas com a un dret o una necessitat bàsica que ha de ser garantit, no? Llavors, és un dèficit que arrosseguem des de fa dècades, no? Ja des de l'època de la dictadura i més recentment en època de democràcia, això no s'ha revertit. I aquesta idea de que l'habitatge és un bé econòmic, no? Compro un habitatge, però penso que n'hi puc treure rendiment econòmic. No que és el meu lloc de vida, no que és el que almenys hem de garantir que tothom pugui tenir un lloc, sinó que és un bé com per anar generant especulació i rendibilitat econòmica. Això també ha fet que a nivell d'administracions públiques no hi hagi hagut la inversió necessària, almenys en garantir que hi ha un parc públic d'habitatge que sigui protegit i que sigui a preus assequibles, llavors ha portat aquesta situació d'extrema emergència.
Des de les administracions públiques, és a dir, parlant clar, totes aquestes persones que podrien revertir la situació, quin és el primer pas que haurien de fer per poder-la començar a revertir?
S'han de fer moltes coses a l'hora, no? D'entrada és destinar-hi recursos econòmics, no? En els pressupostos que fan qualsevol dels nivells d'administració pública, tant des d'Ajuntaments, Generalitat, com sobretot de l'Estat, evidentment. I han de destinar molts més recursos econòmics. O sigui, l'habitatge hauria de passar a tenir la consideració com pot tenir l'educació, la sanitat, no? Com un bé essencial, i que el percentatge que implica del pressupost públic fos molt més alt. Des d'entitats socials es demana que com a mínim a un curt mitjà termini s'hauria de destinar l'1% del PIB a habitatge almenys, no? Això ens permetria començar a aplicar polítiques i actuacions una mica d'un impacte una mica més gran. Però també cal probablement revisar moltes altres normatives, no? La llei d'arrendaments urbans, perquè les persones que tenen la possibilitat, no?, fins i tot de pagar un lloguer, també estan cada vegada més estressades amb els preus dels lloguers de mercat, el qual fa que cada vegada més persones es vegin en la línia de poder o no mantenir el seu habitatge, no? Fa falta també ampliar el parc d'habitatge, la manera ràpida pot ser, no?, tota la mobilització dels pisos que estan buits. I sobretot que estan en mans, no?, de grans tenidors, que caldria trobar les fórmules perquè els posessin a disposició. I, òbviament, també s'ha d'analitzar i valorar i produir més habitatge en protecció oficial.
Ara parlàvem d'aquestes dades, però és que crec que és més necessari que mai tornar-les a repetir, perquè és que estem parlant de 37.000 persones que tenen greus problemes per accedir a un habitatge digne i més de 8.000 que dormen cada nit al ras a casa nostra. Com li afecta a una persona dormir al carrer?
Una persona que dorm al carrer li afecta en tots els seus aspectes de vida, sobretot i en més llarg termini en l'àmbit de la salut, no? La salut es deteriora moltíssim, tant a nivell físic, no?, com perquè d'entrada podem pensar que hi ha dificultats per alimentar-se correctament, i llavors també a nivell mental, no? És molt fàcil el deteriorament de la salut mental per estats de depressió o de desencís. I llavors, bueno, com més es deteriora, més difícil és tornar a sortir d'aquesta situació.
Ara que parlàvem d'alguns problemes més físics, ara ve el fred, i l'Ajuntament sí que és veritat que sol posar a disposició equipaments perquè les persones sense llar s'arrassarin del fred, no en passin tant, però n'hi ha prou amb això?
No, òbviament no n'hi ha prou. Vull dir, òbviament que és una actuació més que igualment és necessària, perquè ens agradi o no, les persones estan al carrer i ara ve una època de fred i també s'hi ha de poder donar sortida, però és una solució massa transitòria que hauria de tenir una visió, bueno, hauríem de resoldre el problema més a llarg termini i més d'una manera més definitiva, facilitant l'accés a l'habitatge definitiu per no haver d'estar posant aquestes solucions més puntuals i transitòries.
Això sí que m'interessa molt. Una dona està sotmesa a més perills pel simple fet de ser una dona? Estic parlant d'una dona que, òbviament, dorm al carrer.
Sí, òbviament, les dones són víctimes de moltes violències diverses, ja de per si totes les dones. El fet d'estar al carrer vol dir segurament, normalment trobem que entre els factors que han portat aquesta dona a estar en situació de carrer són precisament aquestes violències que patim les dones en la seva mesura més agreujada. I òbviament el carrer, a més, no és un espai de protecció, al contrari, és un espai d'encara més exposició. El que sí veiem és que en veiem menys de dones al carrer, perquè les dones acostumen a fer servir, a buscar altres estratègies per evitar la situació de carrer, la qual vol dir moltes vegades que s'exposen encara més violències, no?
Per tant, les dones encara estan més invisibilitzades en tota aquesta situació que els homes.
Sí, molt, molt més. Precisament ahir, ahir estaven unes jornades en què en parlàvem i demà precisament hi ha una jornada organitzada per Assís per parlar del sensellarisme femení. Estan invisibilitzades perquè d'entrada així, de bones a primeres, no les veiem tant al carrer, però també perquè la seva estratègia per evitar aquest extrem que és la situació de carrer fa que itinerin molt amb altres recursos transitoris, bé sigui a casa, amb habitacions de relloguer, amb pensions, amb habitacions compartides. Per tant, es troben fins i tot amb dificultats d'acabar d'establir-se i empadronar-se en algun lloc i és més difícil trobar-les.
Ara et preguntava què significa per una sola persona dormir al carrer, però clar, els números en general impressionen perquè, per exemple, 48.455 persones a Catalunya no tenen llar, la qual cosa vol dir que la seva esperança de vida es rebaixa fins als 58 anys. És molt fort, aquesta dada.
Sí, és fort i en el cas del carrer encara és més greu. Arrels, per exemple, té dades estudiades d'això, que la cronificació de la situació de carrer redueix l'esperança de vida amb uns 20 anys. Llavors, és el que dèiem, no? O sigui, un dels impactes més directes és l'afectació de la salut, no? I això té un impacte directe amb l'esperança de vida. Llavors, òbviament, això ens interpel·la com a societat i no pot ser que tinguem aquestes situacions als nostres carrers i hem de treballar, no?, perquè la possibilitat d'oferir habitatge i habitatge, parlant d'habitatge digne, estable, sigui una realitat.
Ara que et refereixes a la societat en general, només a la ciutat de Barcelona gairebé 4.000 persones estan sense llar, eh? Estem parlant de dades durant tota l'entrevista, però és que també hi ha el tema dels pisos buits, que n'hi ha 31.000. Què no estem fent bé com a societat en general? En què fallem?
El que dèiem abans, no?, que el fet que l'habitatge es consideri com un bé d'inversió, un actiu econòmic, no?, del qual n'hem de treure un rendiment, fa que aquest habitatge quedi estancat amb un ús destinat només a això, al rendiment econòmic, no?, i per contra no disposem de prou parc públic, no? Només el 2% del parc d'habitatge de Catalunya es troben diverses formes de protecció o de assequibilitat en l'habitatge, no? Això són uns contrapesos molt forts. Uh-huh. I no s'està aconseguint que a nivell polític es posi fre o algunes limitacions aquestes possibilitats especulatives, no? Es confia molt en el mercat per si sol és obvi que no s'autoregula en el sentit de poder oferir solucions a tothom, sinó només a qui pot pagar-los. Llavors això l'Estat hauria d'intervenir, no?, per posar unes certes limitacions. No s'està posant i s'està tendint cada vegada a estressar més aquesta situació.
Des de la Fundació parleu molt del tema de l'exclusió social, i és que una vegada surts d'un cert sistema el que costa moltíssim és tornar-hi a entrar, no?
Exacte. És una cosa tan simple com... A vegades ho explico per visibilitzar. Si jo tinc estalvis, si la vida em va bé, més o menys, tinc feina que em permet cobrir les meves necessitats bàsiques i estalviar, les entitats bancàries, els productes bancaris et donen diners, no? Tens interessos, no? Jo inverteixo en algú i trec un rendiment, no? Tinc uns estalvis que encara em donen diners. Quan jo no tinc diners al banc, com moltes persones en situació d'exclusió residencial, el banc en cobra de diners, no? Si em quedo al descobert a la targeta i no puc pagar la llibreta o el compte bancari i no puc pagar les factures, a més m'imposen una comissió, no? És a dir, encara m'estan com condicionant més i hipotecant més les possibilitats de sortir d'aquesta situació de pobresa, no? Perquè si no tinc prou diners per pagar el que haig de pagar i a més m'endeuto amb comissions al banc. Això és una situació absolutament injusta, però que evidencia com de complicat és el nostre sistema per aconseguir sortir-ne, perquè no partim del mateix quan tens possibilitat d'estalviar que quan no en tens, no? El sistema et sanciona, a part de la pròpia dificultat d'estalviar que tens, el sistema encara t'acaba imposant sancions. Llavors, costa sortir-ne, perquè ara mateix costa trobar feines, costa que les feines siguin estables, costa que hi hagin salaris dignes, després accedir a un lloguer, has de demostrar certa solvència que molts cops no es pot. A vegades el padró, l'empadronament, simplement, podem empadronar-te en un lloc si no tens un contracte de lloguer formal o una hipoteca, també és un impediment. El propi sistema, i és el que dèiem, no? Aquest sistema és una de les causes precisament d'ancorar-se allà. Llavors, quan comences a tenir ingressos, si tenies deutes, se t'emporta tot el que hagis pogut acumular durant tot el temps de mala situació econòmica, i és molt difícil sortir-ne. Això sense considerar que no hi hagin altres situacions problemes de salut mental o algunes addiccions, com es donen els casos més extrems de carrer, a vegades persones que són addictes a substàncies. A més, hi has de sumar, no?, tota aquesta dificultat afegida de poder sortir d'aquestes situacions de salut.
Sí que m'interessa molt parlar de la pandèmia, perquè sí que m'agradaria saber quin va ser el procés, el protocol a seguir des de la Fundació, quan es va declarar l'estat de confinament. Què va passar amb totes aquestes persones?
Clar, les persones que nosaltres atenem als pisos, evidentment, tothom estava en el seu habitatge, i el que nosaltres vam fer és, sobretot, assegurar-nos, no?, de que tothom tenia la informació adequada per poder-se adaptar, no?, en el confinament, les mesures de seguretat, no?, que tinguessin també mascaretes, la intervenció que fem de suport als habitatges, evidentment, va continuar com a serveis essencial, no?, que és, i vam intentar, doncs, donar-li tot el suport necessari com perquè poguessin fer la vida el més normal possible que fem, que fèiem cadascú a casa seu. De fet, com que nosaltres bàsicament oferim pisos, ja de normal ja estan fent aquesta vida. En alguns casos vam donar suport extra amb alimentació, per si no podien anar amb els seus, gent que va amb menjadors socials o així que haguessin tancat, doncs vam posar algun suport de compra d'aliments. I també vàrem mantenir un habitatge que teníem buit en el moment que hi va haver el confinament, perquè l'acabàvem d'adquirir i d'arreglar. Vam decidir que el manteníem així durant un temps per si feia falta aïllar algú d'algun recurs més col·lectiu que hagués estat malalt de Covid i que necessitéssim aïllar-lo, i allà vam poder aïllar també persones, però bàsicament ho vam tractar assegurant-nos que tothom, des de la consideració que estan a casa seva, pogués tenir tot el que necessitava. Sí que vam veure molta afectació, però en el fet de l'aïllament, o sigui, ha tocat a les persones per la soledat, i això va ser complicat.
Després d'aquesta època de pandèmia, que ha vingut acompanyada d'inflació, de pujada de preus, d'una crisi econòmica més que evident, és molt bèstia l'augment de les xifres de persones que es troben ara mateix sense llar?
El nombre de persones en situació sense llar no para de pujar. Uh-huh. El sensellarisme té diferents categories, però lo més extrem és el sense sostre, però també considerem sense llar persones que estan amenaçades de desnonament o que viuen en habitatges que no són adequats, no?, compartint en habitacions masses persones per habitatge, o que estan, per exemple, que surten de presó i no tenen on anar, que estan en allotjaments transitoris. Això també, aquestes situacions també es consideren sense llar. Llavors, el que veiem des de 2008 fins ara, que s'han anat fent recomptes, és que la quantitat de persones al carrer pròpiament es puja una mica des del 2008 fins ara, però no exageradament, però el que sí creix moltíssim és les persones allotjades en allotjaments transitoris, pensions, albergs, altres tipus de pisos d'inclusió, no? Que això bàsicament s'ha triplicat. Què vol dir? Que cada vegada més persones estan quedant excloses, no?, de poder accedir a un habitatge d'una manera ordinària. Si està destinant recursos, no?, cada vegada hi ha més places, però també ens indica que no estem resolent el problema, no?, que continuem, que la nostra societat continua excloent a les persones de poder-se sostenir elles mateixes en un habitatge.
Quina és la funció dels voluntaris de la Fundació?
A Mambrer tenim pocs voluntaris, però a vegades tenim voluntaris que ens poden ajudar amb algunes qüestions de manteniment de pisos, per exemple, i llavors també tenim voluntaris en el servei d'inserció laboral, que és un servei diferent del d'habitatge, però que també podem oferir a persones que han sortit de situacions d'alta precarietat i que ja s'han com recuperat prou per tenir habilitats per entrar a treballar en una empresa ordinària, vull dir, en qualsevol lloc de treball. També els atenem per ajudar-los a buscar feina. I en aquest servei tenim voluntaris que ens permeten fer una atenció individualitzada amb la persona, no?, en com elaborar el currículum, com preparar-se per enfrontar una entrevista, en la recerca d'ofertes, i se'ls ajuda en tot aquest tipus d'orientacions.
Sí, ara ens posem a la idea, no?, la situació de que alguna persona ens està escoltant i que crec que no és molt evident empatitzar amb aquestes xifres perquè són molt bèsties. Li agradaria formar part de la Fundació Mambrer, ajudar d'alguna manera? Com ho hauria de fer? Perquè crec que amb aquestes coses, amb aquests petits passos, és com comença, no?, el canvi, una miqueta.
Sí, bé, es pot fer de diferents maneres, evidentment. Si es té temps per dedicar voluntariat, doncs pot ser una opció, i són diverses les tasques. També persones, la nostra especificitat, que és la gestió, buscar habitatges, doncs també convidaria que persones que siguin propietàries d'algun habitatge i que es plantegin posar-lo en lloguer, doncs que ens considerin, no?, com per exemple com uns potencials llogaters. La Fundació lloga els habitatges i llavors es destinen a diferents programes socials en col·laboració amb altres entitats, però assegurem davant del propietari que aquest pis es gestionarà tal com s'estableixi en un contracte, que cobrarà, també contractem assegurança a la llar per portar un correcte manteniment i que quan, si a futur s'acaba el contracte, pues, li retornarà l'habitatge en bon estat i mentrestant doncs, ens podrà ajudar a portar a terme aquesta tasca social tan necessària, no? Com deien les xifres que parlaves, de poder acompanyar aquestes persones i sortir d'aquesta situació. I, òbviament, qualsevol donatiu econòmic també pot ser benvingut i després parlar-ne, no? Tan sols ens ajudin a donar-nos a conèixer, a estar pendents del que anem informant a les nostres xarxes i difondre-ho, doncs tot això també són ajudes.
Com a directora de la Fundació Mambrer, Mayra Costa, que estem parlant amb ella des de la bodega Bartolí del carrer Vallespí del barri de Sants, ara que s'apropa el Nadal, quin seria el teu desig com a directora d'aquesta fundació per totes aquestes persones que viuen en aquesta situació d'exclusió social?
El meu desig seria poder-los oferir habitatge en les condicions que necessiten i que fins i tot se'l poguessin sostenir ells mateixos a tothom, no?
Sí, sí.
Si ho mirem més realistament a curt termini, doncs mira, jo plantejaria que de cara a l'any que ve puguem almenys posar en marxa 50 habitatges més, seria tot un èxit.
Mayra Costa, directora de la Fundació Mambrer, que uneix el treball i la dedicació conjunta d'entitats com Arrels Fundació, Assis Centre d'Acollida, les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paul i també l'Ordre Hospitalari de Sant Joan de Déu per tal d'atendre doncs, les necessitats residencials de persones en situació d'exclusió social i promoure la inserció laboral d'aquestes persones. Ha estat un plaer, moltíssimes gràcies i molta sort.
Gràcies a vosaltres.
Fins aviat.
Se crema la madre y también mala hija. ¿Dónde está la suerte, la mía poquita? Alguien se lo da y después se lo quita. Y no hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan, pan. Traicionan y otros son fuertes. Despierta, Mercedes.
I nosaltres que per avui ja aparquem la caravana, no sense abans, com sempre, agrair la feina de tot l'equip. Andreu González i Nina Agustí, el guió i la producció. Per cert, Nina, t'ho dic a la cara, que estàs aquí a l'estudi. Gràcies.
Gràcies. Moltes a tu, gràcies. Núria.
També a Maria José Mendoza i Mercè Mondelo a les xarxes socials, José Matosas, ara sí, a les vies de so, Esther, sempre amb un somriure al rostre. Fins demà.
Canciones, manos y pistolas, bolsos, confeti, cruceros y puteros, te roban y te gritan.